Imagineu la creació d'un vi de gran reserva. Tot comença amb la selecció acurada del raïm en el moment òptim de maduració. Els enòlegs supervisen la fermentació, controlant temperatures i temps amb precisió. Després, el vi es trasllada a botes de roure, on madura durant anys i anys, i així desenvolupa sabors complexos. Durant tot el procés, es fan tastos periòdics per ajustar detalls i assegurar la qualitat. I finalment, el vi s'embotella i es deixa reposar fins a assolir la perfecció. El resultat és un vi exquisit, amb aromes i sabors harmoniosos, que reflecteixen l'atenció a cada detall del procés. La combinació de selecció, control i paciència fa que totes les peces encaixin i que tot plegat culmini en un producte perfecte, com l'anell al dit.
Al podcast d'avui us explicarem unes quantes dades interessants sobre la llengua catalana. Sentirem una cançó de Joan Dausà, us recomanarem un llibre de Fàtima Beltrán i moltes, moltes coses més.
Sabies que...
Sabies que el català és una llengua molt antiga i que, especialment durant l'edat mitjana, tenia un gran pes polític i una àmplia extensió territorial? Per exemple, el català va ser el quart idioma en què es va imprimir la Bíblia. La primera versió va ser en llatí, el 1455. Després, la segona en alemany i la tercera en italià, de Toscana. La versió catalana és atribuïda a Bonifaci Ferrer, a València, el 1468.
Sabies que el català és un idioma tan fascinant que té 277 paraules que presenten les 5 vocals? Encara que en cap d'aquestes no trobarem les vocals en ordre alfabètic i tan sols Codlibetal les presenta en ordre alfabètic invers. A més, cal destacar que les tres paraules més llargues en català tenen 22 lletres cada una. Tetraclorobenzoquinona, tetrabromofluoresceïna i anticonstitucionalment.
Sabies que en català hi ha molts noms carregats de mala fe? Per exemple, analitza l'origen del cognom d'Eulofeu. Es tracta ni menys ni menys d'un cognom que es donava al fill de pare desconegut, en un temps que aquestes eren fortament estigmatitzats. Una mena de venjança pòstuma per a tots els descendents dels pecadors que havien engendrat un fill sense passar per la vicària.
Sentim-la!
Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Hèctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. Va arribant tota la colla, quan sona taula trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gintònics...
Tot comença amb aquesta cançó, Jo mai mai, de Joan Dausà, que narra una història d'amor aparentment no correspost. Si descriu un sopar on uns amics es reuneixen en un entorn íntim i familiar. Tal com es descriu a l'inici, a casa de l'autor hi arriben l'Albert amb un cava, l'Hèctor i la Clara amb la nena adormida al cotxet i, per últim, la Judit, sense el marit. A mesura que avança la vetllada, es fa un joc que revela els desitjos i pensaments ocults del participant. El joc fa que l'autor confessi que alguna vegada va desitjar fer un petó a la Judit i, a més, que deixi el seu marit. A més, la Judit confessa en les últimes estrofes de la cançó que ella també pensa que seria més feliç al costat de l'autor. Aquest final obre la possibilitat d'un afecte mutu que s'havia mantingut amagat. Jo mai mai també és el títol de l'àlbum en què Dausà va debutar el 2012 i la seva banda de música Tipus d'Interès. A l'àlbum, que té un estil entre pop i folk d'autor, hi predominen les balades i el mitjus temps on el piano juga un rol principal, a un so nítid, ric en la producció i amb lletres que parlen de la quotidianitat i del desamor. 10 anys després, el 2023, i amb el final obert de Jo Mai Mai, John Dausà va llançar la segona part que té com a títol el nom de la noia, Judith. En aquesta cançó, Dausà explica com rep un missatge d'un número desconegut que volia trobar-se amb ell, signat per la Judith. Queden en un bar de Gràcia i tornen a parlar del seu idili. Ell li diu que es moria per passar tota la vida amb ella i ella li confessa que es va equivocar i que haurien d'haver estat junts. Després d'un sopar romàntic, els protagonistes finalment es besen i es fonen en una càlida abraçada que els porta a casa. Un gran final per una de les històries d'amor més maques de la música catalana.
Posa't a prova.
Catalunya té la seva pròpia indústria audiovisual. Enguany hi ha més de 4.000 empreses dedicades al sector que sumen una facturació de més de 7.500 milions d'euros i ocupen més de 37.000 persones. Però avui, a Posa't a prova, no volem parlar de l'actualitat, sinó dels orígens i per això us proposarem un repte. A veure si sabeu quina es considera la primera pel·lícula catalana.
Opció A.
La entrada d'Isabel II a Barcelona.
Opció B.
Baralla amb un cafè.
Opció C.
El fava de Ramonet. L'entrada d'Isabel, baralla, el fava... Sembla complicat, però bé, ens arriscarem... Baralla amb un cafè.
Efectivament, tot i que ha hagut projeccions anteriors de pel·lícules mudes a Catalunya, es considera Baralla en un cafè, dirigida per Fructuós Gelabert, com la primera pel·lícula de ficció catalana. Aquesta obra, tot i ser un curtmetratge d'uns 2 minuts, destaca per ser la primera a narrar una història amb actors i tenir un argument més complex que les simples captures de moments de la vida real. Pel que fa a les altres pel·lícules, l'entrada d'Isabel II a Barcelona és un documental curt que mostra l'arribada de la reina Isabel II a la ciutat. I el fava de Ramonet, que es va rodar al País Valencià, és 26 anys més jove que Baralla en un cafè. Si voleu posar-vos a prova amb més preguntes i curiositats lingüístiques, aneu a la secció Posa't a prova del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat. N'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Avui us proposem un llibre de l'escriptora Fàtima Beltrán. El títol és El soroll de les absències. Nascuda a Tortosa l'any 1977, Beltrán es va formar com una lletrada a la Universitat Rovira i Virgili i va cursar un postgrau a dret concursal i un altre en pràctica jurídica. Ha exercit com a abogada a Barcelona i en el món de les lletres i ja s'havia mogut amb publicació d'alguns relats breus i articles en revistes digitals. El soroll de les absències és el seu segon llibre i el primer llibre que escriu en la seva llengua materna, el català. Es tracta d'una novel·la de tragicomèdia on reivindica el llengua i l'espai de Delta de l'Ebre. L'argument transcorre per la vida de la Sílvia i la Rosa i convida a la reflexió sobre dues cares de la infidelitat. El Joan i la Sílvia decideixen celebrar els 4 anys que porten junts amb una escapada de cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Ahir hi trobaran la Rosa, la mestra que la casa rural on s'allotgen, que contrasta en edat i entorn amb la parella. La Sílvia i la Rosa la Sílvia i la Rosa, però es faran confidents i es mostren les ferides produïdes per la tradició i les respectives parelles. Compartien una història amb un denominador comú, la infidelitat i la resignació. Per saber-ne més, us animem a llegir aquesta extraordinària novel·la.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i te les recordarem ara mateix perquè no t'equivoquis.
Quines ganes de celebrar la verbena de Sant Joan! És una nit tan especial!
Sí, m'encanta també, però en català es diu rebetlla. Verbena és en castellà.
Ah, d'acord, rebetlla. I vindràs a la rebetlla que es farà al carrer?
Sí, i tant. Puc veure els carrers decorats.
Decorats? És millor dir guarnits. I els carrers es guarneixen amb farolets de llum.
No, no, farolets no es diu pas. Es diuen fanalets, que ve de la paraula fanal, llum.
Però, tornant a la paraula verbena, estic segura que he escoltat la paraula verbena en català.
Sí, potser. Aquesta paraula, escrita amb B alta, es refereix a una planta medicinal. Fa olor de llimona, però és una fragància dolça.
Ah, sí, és cert. Tinc una crema corporal que conté la verbena. És molt refrescant i, a més, serveix com a repel·lent natural contra els mosquits. És perfecta a les nits de les festes durant l'estiu.
Sabies que tradicionalment es collia la verbena entre Sant Joan i Sant Pere? O sigui, sobre aquestes dates?
Doncs no, vaja. I parlant de Sant Pere, saps que ja s'ha publicat el programa de la Festa Major de Sant Cugat per aquest any 2024?
Caram, quina bona notícia!
A casa meva estem tots emocionats perquè ens encanta participar en les diferents activitats. La meva filla petita ja m'ha dit que li agradaria molt anar a la fira i pujar als autos de xoc.
En català no es diu autoxoc, perquè aquesta paraula és un barbarisme. En català es diu cotxe de xoc.
Oi, no tenia ni idea. Què es deia així?
Entre una i l'altra podrem finalment parlar correctament el català. Som-hi?
Doncs sí, som-hi i a gaudir de les festes.
L'entrevista.
Avui tenim amb nosaltres 5 estudiants de català que ens explicaran els motius pels quals aprenen la llengua pròpia de Catalunya. Som la Júlia, l'Esther, l'Àngels, la Gelena i la Gana. Endavant.
Hola, sóc l'Àngels. Vaig néixer a Barcelona l'any 1967 i quan vaig fer la EGB, l'actual ESO, no atonaven el títol de català. Per tant, no només estic interessada a obtenir el títol, sinó també per motius laborals i perquè m'agrada l'idioma. Estic aprenent moltes regles gramaticals i el professor que tenim, el Josep, és increïble. Les classes són superboniques amb ell.
Hola, em dic Júlia. Soc argentina i fa 5 anys que visc aquí. Quan vaig arribar, sentia que tothom parlava una altra llengua. Llavors vaig preguntar on podia estudiar aquesta llengua i així vaig arribar al servei local de català. Vaig començar des del nivell inicial fins ara. Aprenc català per respecte a la gent per poder comunicar-me i conèixer la cultura catalana. És necessari aprendre l'idioma per arrelar-me, per formar part d'aquesta terra que és el lloc on he triat per viure. I recomano a tots els nouvinguts a fer el mateix. En el meu cas, jo sóc molt feliç.
Hola, bon dia. El meu nom és Esther. Estudio català perquè en la meva ensenyança de COU no teníem aquesta assignatura. I fins ara no m'havien demanat aquest requisit a la feina i ara sí. Aprendre el català m'aporta un enriquiment de la meva llengua materna.
Bon dia. Em dic Ganna i sóc d'Ucraïna. Estudio la llengua catalana per sentir-me lliure a la societat i poder comunicar-me fàcilment amb la gent sobre temes de nutrició i donar consultes de qualitat.
Hola a tothom, em dic Helena i soc de Sèrbia. Porto aquí 5 anys i fa 3 vaig decidir començar a aprendre català. Com que ja parlava castellà, vaig pensar que era molt important saber l'altra llengua del lloc on visc. Saber català em va obrir moltes portes. Gràcies a la llengua vaig conèixer una nova cultura, tradició i gent. Amb alguns vaig fer amistat per tota la vida. A més, el català m'ajuda en la meva vida laboral i ara el faig servir cada dia a la feina. Catalunya té molts artistes de música punk que m'agraden. Ara puc entendre les seves cançons i cantar amb ells als concerts. En general, em sento molt més rica sabent-ho. Segons una dita de la meva llengua materna, que és el serbi, una persona val tant quantes més llengües sàpiga parlar. I jo en parlo 5.
I arribem al fi del programa, que aquest cop està elaborat per l'alumne del nivell intermedi 3 de català. La tria dels continguts, el guió escrit i les veus que us escoltar no hauran estat possibles sense la creativitat ni l'energia de l'alumne, d'origen tan diversos com Itàlia, Regne Unit, Moldàvia, Argentina, Cuba, Brasil, Portugal, Sèrbia, Croàcia, Ucraïna, Espanya, Perú, Paraguai, Xile i Catalunya. We'll be right back.